Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Mobilitat per tota Catalunya, però només per als grups bombolla. Així queda la Setmana Santa després que el Procicat hagi decidit allargar les restriccions vigents actualment. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Les mesures es mantindran fins al 9 d'abril, tot i que inclouran una variació per evitar que les trobades es disparin als contagis. Ho ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Samper.
A partir del dia 26 hi haurà una modificació que diu que les reunions i o trobades familiars de caràcter social es limiten a un màxim de 6 persones en espais públics a l'aire lliure i de 4 persones en espais públics tancats, llevat que es tracti de persones convivents. En espais privats s'han de limitar a convivents.
L'únic sector que viurà canvis és el de les fires d'atraccions desmuntables, que podrà tornar a treballar demà mateix. La pròrroga de les mesures arriba malgrat que els indicadors epidemiològics hagin anat empitjorant en els últims dies. El nostre nombre d'ingressats al taulí, per exemple, ha tornat a pujar fins al 93, dels quals 23 persones es trobarien a la UCI o a semicrítics.
El cor Lieder Càmera deixa de cantar després de 32 anys.
L'entitat sabadellenca ha anunciat avui que aquesta temporada serà l'última que pugen als escenaris. La falta de relleu generacional, les mancances de finançament i la dificultat de trobar cantaires els ha portat a prendre aquesta decisió que han anunciat avui en un comunicat a les xarxes.
I en esports, Néstor Carol es quedarà una temporada més al Centre d'Esports Sabadell.
El club arlequinat ha renovat l'atacant castellonenc perquè vesteixi per quarta temporada la samarreta del Sabadell, tot plegat quan es troba lesionat, encarant la fase final de la seva recuperació. Tot apunta que podria tornar al camp la setmana que ve.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, temperatures càlides que es mantenen respecte als últims dies. Hem d'esperar canvis? Li preguntem al Jordi Via. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Nova jornada, la d'aquest dijous, d'ambient primaveral. Les temperatures són molt semblants a les de dimecres, a la mateixa hora, i per tant estem parlant de temperatures que superen fins i tot clarament els 20 graus a punts d'interior de la Vall de l'Ebre, del Camp de Tarragona, altres zones de la Catalunya central, i també superem els 20 graus fins i tot cap a les valls pirinenques, tot plegat amb una jornada dominada pel sol. Però sí que trobem localment alguns núvols baixos a trams de la costa, i aquest dijous sí que estan creixent amb més força nuvolades cap a les comarques de l'interior de Girona, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, on no descartem aquí que al llarg de la tarda pogués caure algun ruixat feble i dispers, però serien fenòmens molt aïllats. A la resta del país mantindrem encara una tarda amb domini del sol i amb aquest ambient molt suau. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, un quilòmetre a Barberà per enllaçar amb la C58 en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i Vallcarca en els dos sentits. La mobilitat per Setmana Santa serà igual que el cap de setmana passat. Lliure per als grups bombolla, però sense sortir de Catalunya. Així ho ha decidit el Procicat, que ha allargat les restriccions actuals fins al 9 d'abril, després del període festiu. Això sí, la pròrroga de les mesures ha anat acompanyada d'una advertència. L'ha fet el secretari de Salut Pública, Marc Ramentol.
El problema, el risc, l'alerta, en aquest cas, no rau en el desplaçament en ell mateix. No rau en el fet, doncs, que hàgim tingut la mobilitat que vam tenir al cap de setmana. L'alerta rau en la possibilitat que aquest augment de mobilitat vagi acompanyat d'un augment de trobades entre bombolles de convivència, de trobades que facin, doncs, que tinguem o que s'estableixin contactes estrets entre bombolles de convivència.
És per això que a partir de demà entra en vigor una modificació.
Les trobades es reduiran a 6 persones en espais públics que a l'aire lliure i en 4 en interiors. Els espais privats, en canvi, queden restringits al grup bombolla. També canvien les coses per a les fires d'atraccions desmuntables que podran tornar a treballar demà mateix després de mesos d'inactivitat. Per contra, es manté intacte l'horari dels bars, que podrien obrir fins a les 5 de la tarda, i les botigues, tant essencials com no essencials, obertes també en cap de setmana. Tampoc es modifica el toc de queda a les 10 de la nit, malgrat que ahir es va posar sobre la taula al Consell Interterritorial de Salut la possibilitat d'avançar-lo a les 8.
La pròrroga de les mesures arriba després de dies d'empitjorament de les dades epidemiològiques. Al Taulí, el nombre d'ingressats ha crescut en 6 des de dilluns, arribant als 93, dels quals 23 es troben a la unitat de cures intensives o semicrítics. En aquests 3 dies han mort 3 persones, s'han diagnosticat 36 casos nous i s'han ingressat 32 persones més.
El risc de rebrot també ha crescut a la ciutat, fins als 406 punts, 35 menys que fa 2 dies, i la velocitat de contagi ha viscut un lleuger increment, fins a l'1,48%. Ara mateix hi ha 19.414 persones vacunades, de les quals 10.861 sabadellencs haurien ja rebut també la segona dosi.
Un dels sectors que ha sortit més ben posicionat arran de la pandèmia és el del turisme rural. La proximitat amb la natura i la poca densitat demogràfica d'aquests destins turístics els fan atractius en el context actual de restriccions de mobilitat i de reducció de les interaccions socials. Així ho apunta el professor de l'Escola de Direcció Hotelera i Turística de la UAB, Esteve Dot, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
El contacte amb la natura, la poca exposició social, no? Aquesta baixa densitat de població, on en aquests indrets, com ja he dit, en entorns naturals i indrets rurals, no? Estem parlant de poblacions, de poblaments molt, molt petits, no? I és clar, això abans de la pandèmia ja s'estava demanant més i més, i coincidint amb els efectes de la pandèmia, encara el creixement és més exponencial, no?
Una situació que també ha beneficiat les cases rurals vallesanes.
Sí, no és el cas de Sabadell, on la majoria de turistes estan vinculats als negocis, però sí que es viu en municipis com Rellinars o Sant Llorenç Savall. I és que moltes poblacions que abans estaven vinculades al sector industrial s'han pogut readaptar al turisme de natura o cultural. Aquest seria el cas de la nostra comarca, entre d'altres.
Aquests municipis d'interior de Catalunya i aquests municipis de muntanya de Catalunya, que bé, tot canvia, veritat, i allà on hi havia hagut sector tèxtil, ara ja no hi és, i per tant, en certa manera, el turisme rural ha permès substituir el turisme, l'activitat de tèxtil que ha desaparegut a Catalunya per aquesta nova proposta de negoci, no? La turística, i en concret la del turisme rural.
Segons el doctor en geografia, el sector del turisme rural encara té marge de creixement, ja que només representa un 2% del total d'oferta turística del país. A més, s'acostuma a trobar en llocs amb poca massificació hotelera i, per tant, encara hi ha camí per recórrer.
Notícies vespre.
Us ho dèiem en titulars, el cor Liederkamera presenta la seva última temporada. L'agrupació sabadellenca de Can Coral ha anunciat per sorpresa que la temporada 2021-2022 serà l'última. Una decisió que els responsables del projecte actual, Mix Amateur Professional, que ha decidit tancar una trajectòria de 32 anys. I ho fa per tres motius principalment, oi, Aleix?
Exactament, Karin, i són que els membres del cor no han trobat relleu generacional al grup humà i cohesionat, compromès i disposat a desenvolupar una personalitat artística única, com afirmen en una nota de premsa publicada aquesta tarda. En segon lloc, els costa nodrir el cor pel fet que hi hagi més sortides professionals dels cantaires. I per últim, perquè la seva fórmula no és sostenible econòmicament. Per això han avançat que la gira del programa A Capella, Essències, serà l'últim concert dels Liederkamera a la ciutat amb tres representacions la propera tardor. Després de més de 500 actuacions i diversos enregistraments discogràfics, el fundador i director artístic Josep Vila i Casanyes serà l'encarregat de gestionar el llegat del cor.
El casal independentista Can Capablanca editarà un llibre per celebrar els 20 anys d'història de l'entitat. A l'espera de poder fer algun tipus d'acte al carrer, la comissió gestora del casal ha optat per ser prudents i pensar en l'edició d'aquest volum que recollirà la memòria d'un espai que cada cop va creixent més.
Fins a 20 entitats ja participen d'aquest espai alternatiu a la ciutat. Unes associacions o clubs molt diferents, ja que hi trobem la Quartera i el Teatre del Galliner, el Club de Villes de Sabadell o organismes polítics com Endavant i la CUP. Aquest any celebren un aniversari amb molt bona salut, amb més de 200 socis i el compromís intacte des del primer dia. Rubén de la Fuente, membre de la comissió gestora del casal i encarregat de comunicació, apunta que després de 20 anys els objectius segueixen intactes.
Nosaltres creiem que el casal està bastant bona salut, lo qual perquè les sòcies ens han donat el suport que el casal ha requerit durant aquests mesos, bueno, any i pico. I això també denota que el casal és un projecte que va molt més enllà de un casal cultural i més, sinó que és que a més hi ha tota una perspectiva política darrere de suport a un projecte que busca generar una alternativa a una ciutat com Sabadell.
Un projecte que aposta per crear cultura i de qualitat. De la Fuente es mostra optimista i explica que s'està pensant en aplaçar l'aniversari després de l'estiu per poder fer-lo així a Sisi al carrer.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Amb l'objectiu d'acostar la formació pràctica als estudiants de medicina en un context de pandèmia, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Hospital Germans Trias i Pujol han introduït la realitat virtual al quiròfan. Gràcies a la tecnologia 3D, un cirurgià docent explica pas a pas una intervenció quirúrgica en directe des d'una visió subjectiva. Això, sumat a la incorporació de més material didàctic a l'hora que es fa l'operació, facilita la comprensió dels alumnes.
La limitació per als alumnes d'entrar al quiròfan per seguir una intervenció en directe arran de la pandèmia és una de les raons que expliquen la posada en marxa del nou sistema. Així ho ha apuntat en una entrevista al Cafè de la Ràdio el cirurgià de Can Ruti i professor de la UAB, Manel Cremades.
Nosaltres aquesta tecnologia és una tecnologia que utilitzem a nivell assistencial per la planificació de les nostres cirurgies i degut a les restriccions d'aforament que hi pot haver als quiròfans amb els estudiants, vam veure que podia ser una bona eina per retransmetre les cirurgies i que els estudiants poguessin seguir-les des de la universitat o des de casa seva.
Cremades també ha explicat que en les cirurgies especialment complexes, on la realitat augmentada esdevé més útil, ho explica així.
En cirurgies complexes a vegades no és fàcil explicar-ho només en vivo. Llavors, la realitat augmentada, a part de que millorem la visió, perquè es veu a través d'una càmera que apunta directe a la zona de la cirurgia, pues, ells veuen un material docent, esquemes, dibuixos, vídeos explicatius, que poden anar contrastant conforme es fa la cirurgia.
Des de la posada en marxa del projecte pilot s'han fet dues classes amb una realitat augmentada des dels quiròfans dels germans Trias i Pujols, una resecció del càncer de pàncreas i una cirurgia a un pacient amb metàstasi de carcinoma colorectal.
Més notícies del dia. Dos sabadellencs detinguts per les protestes pel raper lleidatà Pablo Hasél el mes de febrer passat.
Els dos nois de 20 i 21 anys se'ls imputa, presumptament, delictes de desordres públics i incendis. Els Mossos, un cop fetes les diligències policials, es han posat en llibertat a l'espera de ser citats pel jutge.
L'Ajuntament senyalitzarà amb un adhesiu aquells punts on la ciutadania hagi denunciat la presència d'una plaga.
El seguiment tindrà una durada d'aproximada 15 dies. Una vegada es consideri tancada la incidència, es retirarà l'adhesiu. La ciutadania pot denunciar la presència de plagues a la web de l'Ajuntament. En un termini de 24 a 48 hores, els encarregats es desplaçaran a l'espai i verificaran la presència de la plaga. Amb aquesta novetat, pretenen donar visibilitat als processos de vigilància i control dels espais públics.
La bandera gitana onejarà a l'Ajuntament i es recuperarà el nom del carrer dels Gitanos.
La Junta de Portaveus ha aprovat amb dues mocions. D'aquesta manera es vol fer un homenatge al poble gitano per a la seva aportació a la ciutat. La bandera es penjarà al balcó de l'edifici de l'Ajuntament el pròxim 8 d'abril i es recuperarà l'antic nom del carrer dels Gitanos, que és on es troba actualment el carrer d'en Font, al centre.
I aprovada una moció per reclamar que les entitats locals rebin un mínim del 10% del Fons Europeu de Recuperació provinent de la Unió Europea. Aquesta moció presentada pel grup municipal de Ciutadans s'ha aprovat per majoria, però amb l'abstenció dels grups municipals d'Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell. D'aquí a pocs minuts, a les 8 del vespre, s'inaugura al Museu d'Art de Sabadell l'exposició Llorenç Ugas d'Obreuil, Tot el que no mires desapareix. Emmarcada en el cicle Art Imatge, per on han passat ja Montse Mármol i Lluís Campmajor, el museu pretén visibilitzar aquells fotògrafs i videocreadors que des d'una mirada artística i de qualitat caracteritzen l'art contemporani de la nostra ciutat.
La comissària de l'exposició, Rita Andreu, acompanyarà la inauguració. El mateix Ugas ha explicat al programa Al Matí en què consisteix el seu projecte de recerca artística.
M'agrada molt aquesta idea de pensar, o aquesta idea de quan mirem els llocs, les persones o les coses i el paisatge, els activem, no? D'alguna manera amb la mirada els activem. I entenc que si aquest pas no es fa, o sigui, si no mirem les coses doncs, tenen tendència doncs, a desaparèixer, no? D'alguna manera es desactiven. Llavors m'interessava molt perquè tots els temes que tots els treballs que he estat desenvolupant els últims anys tenen molt a veure amb les diferents pressions que estan sobre el paisatge i com els paisatges es transformen.
L'exposició engloba diferents treballs de l'artista, on de fons hi ha la desaparició del paisatge que suporta diverses capes de pressió que poden ser turístiques, urbanístiques o polítiques. Hi trobareu, per exemple, runa de l'hotel El Algorrobico, de Cabo de Gata. Són 12 obres diferents de l'última dècada. Pel que fa a l'itinerari per espai expositiu, no es tracta d'interactuar, sinó de veure's obligat a moure's per la forma de percebre les obres. Es podrà visitar fins al 27 de juny a la Casa Turull.
I no deixem de parlar d'art, perquè l'Institut Can Uriac fa ús de l'art urbà com a eina d'aprenentatge. De fet, l'estan utilitzant per treballar les competències del currículum amb temes escollits pels propis alumnes i que van des de l'abús escolar fins a l'adolescència.
Sigui mitjanament pintades o esprai o el rap, els alumnes d'ESO de Can Uriac poden tractar els temes que hi proposin mitjançant aquesta cultura urbana i amb cooperació entre ells com a pilar fonamental. Lourdes Martí, professora de llengua de l'Institut, ha valorat el projecte del programa Al Matí.
La idea del projecte és que ens permet posar en joc tot un munt de competències que són les que ens demana el currículum. Des de competències lingüístiques, per descomptat, tecnològiques, científiques, artístiques, en aquest cas, en musicals i plàstiques, i després tota una altra sèrie de competències que em sembla que quan no es treballen per projectes no s'acaben de treballar tan profundament com totes les competències de l'àmbit personal i social i les digitals.
Martí també ha volgut donar èmfasi en com els joves es poden veure reflectits en aquest procés i també trencar amb la monotonia que suposa fer un curs en pandèmia. En aquestes activitats hi ha participat artistes locals com a Graffiti Werens o la cooperativa Barsembrant, amb els rapers Alba Vita o Pau Llong. Els resultats es poden trobar en un videoclip a les xarxes socials de l'Institut Can Uriac.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. I us anunciem que Catalunya haurà d'interrompre la campanya de vacunació massiva després que el Ministeri de Sanitat hagi notificat que dilluns que ve no arribaran les 148.000 dosis d'AstraZeneca compromeses.
La previsió és que dilluns 5 d'abril arribin més dosis, però de moment no se'n sap quantes. La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha denunciat la situació a través de xarxes socials i l'ha qualificat de vergonya.
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, assegura que l'eficàcia de la vacuna contra el coronavirus a centres de gent gran té una eficàcia d'entre el 82 i el 88%.
Són els resultats que revelen dos estudis a partir de 7 dies posteriors a l'administració de la segona dosi. La titular de Sanitat ha dit que la vacunació redueix un 77% les hospitalitzacions i un 87% la mortalitat quan ja s'han injectat les dues dosis.
L'Agència Europea del Medicament ha convocat dilluns un grup d'especialistes per recollir opinions addicionals sobre els casos de trombosi en vacunats amb AstraZeneca.
L'agència encara està investigant una vintena de casos després d'haver descartat que la vacuna comporti un risc general de patir trombosis. Mentre continua aquesta investigació, l'organisme manté que la vacuna és segura i eficaç.
L'Audiència de Barcelona ha rebutjat l'arxivament de la investigació pel suposat intent d'homicidi del productor televisiu Josep Maria Mainat a mans de la seva exdona el juny passat.
Els magistrats creuen que encara queden diligències per practicar, com l'interrogatori dels sanitaris que van atendre l'exmembre de la Trinca. De fet, un informe forense apunta que la causa de la hipoglucèmia greu que va patir Mainat podria no haver estat insulina injectada per Àngela Dobrovolsky, com assegura l'acusació particular, si no potser un producte per aprimar-se.
En política, la CUP votarà a favor d'investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat.
No obstant això, des de la formació anticapitalista consideren insuficient el pacte amb Esquerra Republicana. En aquest sentit, consideren que hi ha marge per millorar-lo de cara als pròxims dies.
I Pablo Iglesias deixarà de ser diputat aquest divendres.
El líder de Podem ha entregat avui l'acta de diputat al Congrés i abandonarà la seva responsabilitat com a vicepresident segon del govern espanyol el pròxim dimarts, un dia abans de la presentació de les llistes per les eleccions del 4 de maig a la Comunitat de Madrid. Això serà el dia 31 de març.
I en últim punt, el Sónar Barcelona s'ajorna fins al juny de 2022.
L'organització del festival considera inviable fer-lo en les condicions desitjades per a la situació epidemiològica, les restriccions de mobilitat i la manca d'una normativa que a dia d'avui regularitzi l'organització de grans esdeveniments. El gegant de la música electrònica i experimental ha anunciat, però, que a la tardor celebrarà dos nous festivals al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Combinaran el format presencial i l'online i estaran centrats, sobretot, en la intel·ligència artificial.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Néstor Carol l'ha renovat fins al 2022 amb el Centre d'Esports. El club ha anunciat aquest migdia l'acord perquè el castellonenc visqui la seva quarta temporada amb la samarreta arlequinada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. I així ha valorat aquest anunci el programa Hotel Suís, l'atacant del Sabadell.
Les bones decisions són perquè jo crec que se fan en el rendiment, no? I jo crec que m'ho heu guanyat en el camp. Està clar que ha sigut una decisió que no m'esperava perquè el club me ho va transmetre després de la lesió i ha sigut una motivació extra, no?, per a recuperar-me i sobretot recuperar-me bé, i la veritat que estic molt agraït al cos tècnic i al club.
I per no deixar cap marge al dubte, el castellonenc ha deixat clar que ha signat per continuar el futbol professional.
Jo he firmat per estar en segona divisió, o sigui, jo espero que ens salvem i l'any que ve tornar a jugar en la Lliga Smartbank. Això ho tinc clar.
Néstor es troba actualment en la fase final de la recuperació de la seva lesió i podria tornar a estar disponible la setmana que ve, complint uns terminis que ni els pronòstics més optimistes indicaven. No arribarà, però, el partit d'aquest diumenge a les dues a Lugo. El xoc l'arbitrarà el castellà Oliver de la Fuente Ramos, el mateix del dia de la victòria dels d'Antonio Hidalgo a Tenerife. A la sala de Bori serà Galec Apezteguía.
En natació, fa tot just uns minuts s'ha completat la segona jornada del Campionat d'Espanya a Can Llong i el dia ens ha deixat amb diverses medalles per als representants del Club Natació Sabadell.
La notícia més important s'ha produït fa pocs instants amb la classificació de Cata Corró per l'Europeu de Budapest en els 400 estils. Tot i ser segona, la guanyadora ha estat la sèrbia Anja Krevar i, per tant, el passaport passa a mans de la del Natació Sabadell, que ha batut la tercera classificada, Alba Vázquez, per tot just 3 centèsimes. L'última prova del dia ha estat la dels 400 estils masculina, amb la plata d'Àlex Castejón, i en la qual Joan Llopons, del Sant Andreu, ha rebaixat la mínima olímpica. Abans, Marina García ha estat bronze als 200 lliures i plata als 50 braça, i Àlex Ramos, bronze als 100 papallona. De moment, la delegació del club ha sumat 7 medalles. A les d'avui s'hi afegeixen les de bronze d'ahir d'Àlex Ramos als 50 papallona i Diego Mira al 100 esquena i la de plata de Sergio de Celis als 100 lliures.
L'Astralpool Natació Sabadell femení s'enfrontarà al Sant Feliu als quarts de final de la Copa de la Reina. El sorteig que ha tingut lloc a la piscina Pere Serrat de Sant Andreu ha estat benèvol amb el club.
En el mateix escenari, del 9 al 11 d'abril es disputarà un torneig en el qual el Sabadell ha evitat tenir els rivals més forts en el seu quadre. En cas de passar, l'escull a semifinal seria el guanyador del Catalunya-Sant Andreu. Mati Ortiz, jugador de l'Astralpool, reconeix que aquest cop han tingut més fortuna.
Sense, evidentment, menysprear cap equip del nostre costat, diguéssim, penso que, evidentment, Medi, Terrassa i Mataró, que són a priori els equips més forts, doncs estan a l'altre costat, i això, doncs, d'alguna manera també ens beneficia. Sí que és cert que, és el de sempre, no? Copa de la Reina, no es poden fer tonteries, s'ha d'estar doncs molt concentrades en el que hem de fer, però bueno, sempre ajudar una miqueta doncs, que els equips forts ens els trobem més endavant.
A l'altra banda del quadre, els enfrontaments seran Terrassa-Mataró i Rubí-Mediterrani. Com dèiem, la 25a Copa de la Reina se celebrarà d'aquí a dues setmanes, tot just uns dies abans que les de David Palma afrontin la final 4 de la Copa Lent.
La Joventut Atlètica Sabadell celebra aquest any el seu centenari. En un 2021 marcat encara per la pandèmia, l'entitat treballa per buscar fórmules per commemorar una fita d'aquest calibre. Ens amplia la informació dels nostres estudiants en pràctiques, en Pep Beneit.
Bona tarda. Dissabte arrenquen els primers actes de commemoració amb el trofeu Centenari Relleus de Promoció, que es disputaran a l'estadi Josep Molins. Avui, a l'Hotel Suís, el secretari de la JAS, Juanma Prieto, ha explicat tots els detalls d'aquest primer acte i tret de sortida del centenari.
El trofeu, pròpiament dit, es desenvoluparà a la tarda. Tenim totes les categories bastant plenes. Tenim la participació de 10-12 equips per cada categoria. En algunes categories arribem al 16, que era el tope que ens havíem fixat per el problema que tenim, per aforament de la pista. I, bueno, quedarà molt maco. Els relleus combreguen a molta gent, són molt apassionants. És una de les poques coses que es fa en atletisme com a equip i, bueno, ens agradava doncs, aquest punt de partida per el caràcter que tenen els relleus.
El club esperarà que relaxin algunes de les restriccions establertes per intentar realitzar, després de l'estiu, actes de caràcter popular amb la finalitat de celebrar el centenari del club.
En handbol, l'Oar Gràcia Femení té aquest cap de setmana la primera oportunitat de certificar de forma matemàtica la permanència a la divisió d'honor plata. Ara bé, a més de guanyar en posta, les vertiblanques haurien d'esperar que els rivals directes punxessin.
Queden 8 punts per disputar-se i són 5 els que hi ha de marge respecte a l'associació lleidatana, el primer equip que descendiria. Si les de la Terra Ferma ensopeguen a Mislata i també ho fa l'Almassora, Gavà, l'Oar arrencaria el seu compromís amb el gran al·licient d'embutxacar-se la salvació. Ara bé, les del Montsià han capgirat completament la dinàmica de la primera volta, passant d'estar a la part baixa a fer de la victòria una rutina. Cristina Calles, jugadora del Gràcia, explica el perquè.
En principi és perquè s'han reforçat, han portat una o dues jugades de fora i llavors pues, estan traient més punts. Però bueno, nosaltres hem de seguir treballant i ja està, i a veure si podem aconseguir allà els dos punts.
Diumenge a les 12 començarà aquest Amposta o Art Femení.
Més qüestions en format més breu. A la Volta a Catalunya, Esteban Chaves s'ha imposat en solitari a l'etapa reina en final de Porta Iné.
A la General Pro, Adam Yates manté el lideratge i, de fet, les tres primeres places les ocupen ciclistes de l'Ineos, ja que el segon és Richie Port i el tercer, Geraint Thomas. De la seva banda, el sabadellenc David de la Cruz tampoc ha pogut aguantar avui en el grup de favorits i s'ha despenjat en la darrera ascensió, perdent 2 minuts i 44 segons. Tot i això, continua sent el millor català classificat, 22è a 6 minuts 41 segons del líder.
A la tercera de futbol sala, l'Amics del Pou Insercat rep dissabte a les 6 el líder del seu grup, el Santpedor, amb la possibilitat de prendre-li la primera posició.
2 punts separen els del Bages del conjunt dels Marinals, tot plegat al cap de setmana en què s'obriran les portes de forma limitada al públic al Pavelló del Nord. I fa referència a Raúl Martín, golejador d'aquest Amics del Pou.
No nos podemos permitir más errores. La liga, como acabamos de decir, es corta y toca ganar. No es una final porque no se puede decir que es una final, pero sabemos que nos toca apretar los dientes y salir a por todas.
Això pel que fa a la fase d'ascens, a la de permanència, grups de Raona visita la pista de l'Alforja, un altre dels 4 equips que ha començat amb una victòria i una derrota. Els de Darío Martínez hauran de jugar al Baix Camp diumenge a les 7 del vespre. El jugador Àlex Martínez fa referència a l'horari.
Tant va ser un diumenge que arribes a casa a les 11 de la nit, que dius, hòstia, si nosaltres hem portat els 3 punts, serà un viatge de tornada molt agònic. Ara, si ens hem portat els 3 punts, segur que farem una miqueta de festa.
I en bàsquet, el Club Natació Sabadell disputa dissabte la quarta jornada del Campionat d'Espanya de Primera Divisió.
Els nedadors tercers del seu grup reben el Sant Feliuenc a les Naus. El partit arrencarà dissabte a 6:45 de la tarda.
I acabem amb més bàsquet i amb una de les grans promeses sabadellenques, Marina Asensio, l'exjugadora del Club Natació Sabadell i actual integrant del segle XXI, s'ha compromès amb la Universitat de South Florida, als Estats Units, per jugar-hi a partir de l'any que ve.
És a dir, la jove jugadora de 16 anys continuarà a Catalunya el que resta de temporada i tota la que ve i després farà aquest nou gran salt a la seva prometedora carrera. La base sabadellenca explica què espera de jugar envoltada de futures estrelles de la WNBA.
És una lliga que pot oferir molta experiència, hi ha diferents conferències, a una conferència et pots trobar al nivell físic més alt, a una altra més a nivell tècnic, però jo m'espero de la competició doncs, trobar-me un repte per davant i anar aprenent a poc, i poder disfrutar-la.
Amb només 16 anys, Asensio ja s'ha consolidat a la Lliga Femenina 2, on va debutar amb 15 anys després de dominar el bàsquet de formació català. Ha guanyat l'or als campionats d'Espanya a les categories minibàsquet, infantil i cadet amb la selecció catalana. A l'últim va liderar amb 12,6 punts de mitjana i 24 de final per derrotar Andalusia.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Garen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 25 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem a més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar... Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.